En aquest programa de Mossega la Poma tindrem una interessant conversa amb Francesc Blasco. Donarem el guanyador de la funda impermeable per iPhone, cedida gràcies als amics d'Alerta Font, i farem un nou i espectacular sorteig que no us heu de perdre. Escoltareu una breu entrevista a Alejandro Castellano, responsable d'Ola Labs. Parlarem de les darreres notícies sobre Google Glass. Comentarem el que ens ha semblat el darrer Saló del Còmic. Toca secció mensual dedicada a Badajocs del diari Ara i tancarem el programa amb les ja clàssiques propostes Mosseguis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Al control tècnic, senyor Albert González. Hola. Ara no se't sent, però bueno, no et sento. Vale. Senyor redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom. No l'escoltes perquè no tens els cascos.
Exacte, gràcies. Codirecció, Marc Alier.
Bones.
Col·laborador, que avui no hi és, jo, per què està Álvaro Navas aquí?
Algun copypaste.
Convidat i benvingut, senyor Francesc Blasco.
Hola, gràcies per convidar-me.
Col·leccionista, friki, col·laborador de Generació Digital i moltes coses més, en parlarem d'aquí una estona. Conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Tomàs, avui estic molt content. I no està el guió, però estic molt content igualment.
No, sí que està, però no està ara.
No està ara, però saps què passa? Que estic molt content perquè hi ha dies que no puc dormir i com que en la tauleta de nit no tinc la Bíblia dels Gedeons aquella, doncs em llegeixo els termes de servei d'Apple. I els termes de servei d'Apple diuen que no pots fer servir el teu Mac per construir armes de destrucció massiva ni per actes de terrorisme. O sigui que si algú vol fer terrorisme, feu servir una mica 2000.
Arduino, que serveix per tot.
Els efectes de destrucció petita, sí.
Com?
No, sí.
Si és de destrucció a petita escala, pots fer servir un Mac. Pots agafar el Mac i utilitzar un Mac mini, un MacBook Air, com a destral.
De fet, com a eina de destrucció massiva és el meu Windows 7 de la feina. El ThinkPad és una arma de destrucció massiva de la meva paciència.
Després d'aquest interessant tutorial social del Marc, saludem a totes les emissores que ens remeteu com cada setmana. Moltes gràcies. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, tinc un missatge d'urgència de Ràdio Nacional d'Andorra.
Sí?
Acaba d'arribar ara. Diu que la Guàrdia Civil intercepta un Samsung Note a la costa d'Almeria amb 15 immigrants a bord. Sapigueu això, que és, ens ho acaben de passar ara per Twitter.
I això és com una barca, no?
Com Apple presenti un iPhone gran, se'ls farà tots el cul Hariguai i després a tot el que heu rascat del Note. Però
bueno, donem la benvinguda a en Francesc Blasco.
Moltes gràcies.
Doncs en Francesc és l'home que quan jo el dia que el vaig conèixer, el vaig conèixer el primer dia que vaig anar a Catalunya Ràdio a Generació Digital, i ell no hi era, perquè estava, no sé, al Saló del Còmic o en el Saló del Manga, i era l'home amb el barret d'en Totoro. Era l'home amb el barret d'en Totoro. O sigui, quan jo penso en temes de cultura dispersa, molts alumnes em diuen, és que Marc és molt friqui i tant, no. Sempre hi ha algú pel damunt, i en Francesc.
Que això no treu que tu siguis bastant.
Bueno, però
hi ha graus.
Però sempre hi ha algú que està més per endavant.
Aquest any, a més, hem estat acabem just ara d'acabar-se el Saló del Còmic de Barcelona, el 31è Saló, i hem estat també fent aquest concurs de busquem-me pel Saló, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, al Facebook, al nostre Twitter, on jo sempre vaig postejant on estic, què estic mirant, què estic fent, i sempre tenim un concurs i volem que la gent em trobi, però quina és la forma més fàcil de que et trobin?
Amb un barret.
Exacte. Abans el programa teníem webcam i emitíem en directe, llavors la gent et tenia més vista la cara, però des que això Catalunya Ràdio ho va treure vam pensar una forma identificativa que se't pugui veure, el barret de Totoro, no? Això és impepinable. Tot i això, en aquest últim saló, com que era còmic, el saló del còmic dona més a parlar del còmic americà, no? Mm-hmm. Doncs aquest any hem sigut l'home del barret de Lobezno.
Hòstia, això sí que és friqui-friqui, eh?
No, és molt de nivell. També sé que havies anat en algun congrés o algun event d'aquests disfressat de Lechuk?
No. Això va ser per aquests últims carnavals passats, que vam fer un disfress coral, tota la família, i ens vam disfressar de Monkey Island 2.
De Monkey Island 2, sí. Tu de Lechuk, una filla teva de Guy Bush.
La meva filla, Nausica, es va disfressar de Guy Bush Tripwood. I l'altre? El meu fill petit, Conan, que té, ara farà 3 anyets, doncs de Mico de 3 caps. Estava genial, de Mico de 3 caps. I la meva dona, de governadora Marley.
És fantàstic.
Sí, et guanyen.
És fantàstic. En Francesc, en el programa Generació Digital de Televisió, és el que s'encarrega de fer, diguéssim, com d'enciclopèdia per quan necessiten fer alguna referència en algun videojoc, alguna cosa d'aquesta, sempre els dius exactament en quin videojoc havia sortit aquesta música o aquest tall, aquesta cinemàtica.
Sí, fem aquesta mena com de filtre documental, no? Fem de documentació experta per totes les qüestions referents a videojocs, perquè a vegades hi ha coses d'aquelles que a vegades no et consulten i surten per la tele i penses... Ai! Sí. Hi ha la tendència a les noves generacions de... Potser perquè nosaltres li hem donat tanta importància a la cultura dels anys 80, no? I sempre parlem dels anys 80, que gent molt nova, quan pensa en videojocs antics, pensa, són dels 80, i ho diuen tan alegrament, no? Quan hi ha jocs que són del 92 o del 93, però ells veuen píxel i diuen, dels anys 80.
Si està pixelat, són 8 bits.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, a l'estudi 1 de Mossega la Poma, estudi central. Ara feia dies que no ho deia, eh?
Estudi central. Estudi central.
Seguim en tertúlia amb en Francesc Blasco i parlant de friquisme extrem.
Jo és que el que li vull preguntar en Francesc és aquesta referència que tens alguna enciclopèdia pròpia o és tot al cap o tens algun material de referència que fas servir?
No, vull dir, és tot vivència pura, però hem de dir que, per exemple, una gran font d'informació és la Wikipedia. Sí. La Wikipedia està feta per gent com nosaltres, segurament com els que estem aquí a Mossega la Poma i com que els rodegen aquí en aquesta facultat, el qual vol dir que el nivell de friquisme és molt elevat, no? I de participació i d'afició i de fanatisme pels videojocs també és molt gran. Per tant, molt bona informació recopilada sobre dates, llançaments, etc., es troba a la Wikipedia anglesa, en anglès, però és genial per saber sagues, dates concretes de llançament, és una gran font d'informació.
Sí, en còmics passa igual, totes les sagues de còmics, els números, les històries, tens tota la història del món del còmic, la tens a la Wikipedia.
Però aquí veus, per exemple, amb el tema del còmic hi ha altres coses, que després en parlarem potser, perquè lliga amb una novetat que ha sortit en aquest 31è saló.
Ara després en parlem, el que és cert és que és molt difícil ser friqui de tot i tenir les dades en el cap.
I tenir vida.
Clar, si no. Sí.
Sí, perquè quan ja tens criatures, llavors has d'introduir les criatures en el teu món.
Jo tinc un amic friqui de còmics, i aquest sí que és la meva enciclopèdia de còmics. Jo quan li tinc un dubte truco al Ti, i li dic, Ti!
És una gran raó, eh? Això que has comentat de que ser friqui de tot és molt difícil, és una gran raó, i és una maledicció, perquè no ho escolleixes tu, vull dir, ho ets, t'agraden moltes coses, és el que nosaltres a la ràdio en Marc Pastor, gran escriptor, va acunyar aquest terme, i nosaltres a la ràdio el programa Generació Digital l'utilitzem molt, que és el culturalment dispers. Perquè ell va dir, no, friqui s'han canyita brava, per favor, saps? I la 3D2 i aquesta mena de gent, això són els friquis, nosaltres som culturalment dispersos. I jo sempre he envejat, ho haig de reconèixer, sempre he envejat la gent que només té una afició. Aquell sí. Que li agrada l'escalestri, per exemple. I és més, dintre l'escalestri només li agraden els cotxes de Fórmula 1 dels 70 i els 80. I ja està. I ella només es centra a saber tot el possible
sí,
sobre
perquè
això.
Perquè així pot saber la marca de la bujina.
Jo l'altre dia vaig...
Es gasta tots els seus diners només en això i és un home feliç. Perquè ho sap, ho pot saber tot. O ho pot gairebé tot. Tu, quan t'agraden còmics, televisió, novel·les, cinema,
Francesc,
figuretes...
Però això és un estat emocional. O sigui, el ser col·leccionista, el que tot això t'agradi i vulguis entrar-hi, i vulguis tenir una peça, i tu que fas moltes col·leccions, això és un estat emocional.
Sí, perquè una cosa és que t'agradi tenir moltes aficions i l'altra és voler arribar fins al final a cadascuna d'elles.
No pots, és una cosa que has d'abandonar. El que passa que la veritat és que ho sents a dintre teu, eh? Ho voldries tenir tot si poguessis.
Parlem de col·leccions. L'altre dia vaig veure una sèrie que fan als Estats Units que es diu Collection Intervention, no sé si l'heu vista. És una sèrie, diguéssim, semblant a aquesta, doncs, del senyor aquest que ensinistra gossos o la Supernanny, eh? És una d'aquestes de...
S'han posat a moda, aquestes sèries són horribles.
Però que aquest és una senyora que és especialista en col·leccions i el que agafa és gent que a la seva vida se li ha descontrolat completament de col·lecció i els assessora a com, diguéssim, com poder gestionar la seva col·lecció, i fins i tot alguns fan molts calés.
A mi això em sona una mica a Enterrado en su basura, eh?
Sí, és que...
Perquè jo he pensat moltes vegades, a mi m'agradaria fer una cosa, però a mi em sembla que un dia acabaré, això, en un programa estil Enterrado en tu basura, vindrà algú de fora i em dirà, mira, noi, tot això que tens aquí, fes neteja, perquè si no la teva vida no hi cap.
Amb una excavadora.
Cinta d'espectrum, aquí no hi cap. Busqueu... Vindrà amb una excavadora a casa meva.
Perquè és que són molts diners, a més, que s'inverdeixen aquí dintre, i de vegades hi ha gent que fins i tot, escolta, a vegades
que
tens alguna joia...
Afició i t'agradi les peces, t'agradi tenir-ho, et deixes molta pasta, però molta, però moltíssima. Només una.
Però també hi ha un mercat de segona mà. Tu, per exemple, compres i vens o només compres?
No, jo no puc vendre. No puc vendre. Una, no compro mai per especular. I si per alguna cosa, perquè alguna vegada compres un lot, tens dos o tres peces de la mateixa, les tinc per casa. Si algun dia em poden servir per canviar-la amb alguna peça que em falti amb alguna altra persona o donar-li a alguna altra persona. Però no he sigut mai de vendre. Sembla que només he vengut un monitor d'AMS de CPC, perquè en tenia dos i són molt totxos, i algú que el volia, doncs és aquella cosa, dius, escolta, expandim l'afició, no? I fem que la gent obtingui el material
un
que li costa.
Un monitor com a objecte de col·leccionisme, no d'ús en el
no,
seu
no, no,
dia.
No,
l'havia utilitzat i després te'l quedes.
Per usar, no. Li vaig vendre a aquella persona. Em sembla que és potser l'única cosa que he vengut de la meva vida.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
I ja t'hi cap tot a casa?
Tinc la fortuna de tenir una casa força gran.
Perquè el meu pis, això seria impossible.
Però sempre hi ha problemes d'espai. Sempre.
I la dona ja et deixa, perquè jo també tinc aquest problema, i la dona fa allò de que en parla el que està de moda als Estats Units, el decluttering, eh? Diu, treure les tirar-ho tot i les coses que no necessitis, llançar-les. No,
doncs,
no ho apliqueu,
de,
això.
De moment no, de moment ho hem aconseguit mantenir bé. Tenim dos crios que també han ocupat el seu espai i això també ha generat certa pressió sobre la meva col·lecció, no? La poso. Però de moment aguanta. Ara, un dia d'aquests s'haurà de fer neteja.
Diu la Sílvia que no vens res perquè és una epopeia tenir-ho tot. I és una prova de que ho has aconseguit.
Una prova dels déus.
Sí, i perquè a més has, aquella sèrie de VHS antiga que t'ha costat tant trobar i l'última d'això, diu que has batallat tant que per això no la vens. No?
Doncs segurament sí, eh? Hi haurà alguna cosa de raó en això. Sí.
Jo volia parlar d'ordinadors antics. Tu ja has vist ràpidament el meu primer ordinador, el ZX81. Quin va ser el teu primer ordinador?
Un MSX.
Un MSX, o sigui,
jo vaig tenir un Toshiba.
O ets més jove que jo o vas començar més tard que jo?
Doncs jo el tinc des del 85, segurament.
Vaig començar el 83.
Sí,
és que jo soc nivell 41.
Jo tenia un Toshiba MSX, que també era d'aquella casa i que tenia un BASIC incorporat, com a
tots aquells d'aquella època. Era el seu, diguem-ne, sistema operatiu, entre cometes, no? Però era l'eina amb la que interactuava l'ordinador
amb
programació directa.
Era un port al CPM. I quin és el teu ordinador preferit de tota la història? El que t'ha agradat més? El que més carinyo li tens?
L'MSX. Com a marca, diguem-ne, el meu ordinador sí, és l'MSX. Som una comunitat molt activa. La veritat és que gràcies als emuladors s'ha revifat molt l'interès pels ordinadors antics, perquè molta gent s'hi ha pogut tornar a acostar de forma molt fàcil. I això ha fet que molta gent que el tenia guardat a l'armari, jo d'aquella època i gent nova, però sobretot aquella gent la gent d'aquella època, doncs el recuperés aquella afició. El que passa que dintre el món de l'MSX és un món una mica particular. Per què? Perquè aquella afició no ha desaparegut mai.
Sí, us reuniu un cop l'any, oi? Feu com una mena de saló.
Jo no sabia res.
Hi ha la 41a edició. La reunió de Barcelona, que es fa dos cops l'any. Això vol dir 20 anys ininterromputs de reunió des de que l'estàndard va desaparèixer oficialment. Això vol dir cap a l'any 91-92, més o menys, que és la primera reunió.
I segueix fent algun joc i la gent ja es compra.
Segueixen produint jocs, segueixen fent concursos, segueixen produint hardware. Vull dir, hem tingut una gran... que ha sigut gràcies a l'afició per la programació i pel disseny que molta gent ha aplicat de forma ininterrompuda durant tot aquest temps. He intentat, com a hobby, replicar coses que ens donaven ordinadors més grans, doncs com reproductors MP3, targetes de gràfiques, adaptadors per mòdem, adaptadors per comandaments de PlayStation 2...
Ja teniu la versió que funciona en la Raspberry Pi, que l'altre dia en parlàvem, dels emuladors. Doncs aquesta...
La Raspberry Pi és una...
Corec, sí, la Raspberry Pi.
Doncs, igual ja hi ha un emulador... Bueno, és que si té un Linux...
Jo no sabia ja que us trobàveu, la veritat és que la primera notícia... I l'altre dia pensava en el Prince of Persia jugat amb el MSX, que era una meravella.
Jo et feia més de Commodore, no? No, sabia.
No, jo he sigut de MSX i és allò, és el que et marca. No, el meu model és un MSX 2 Plus de Yamaha, el Wabi 70FD, que el recordo haver vist d'una revista i m'encantava. Era japonès, teclat japonès, perquè no es va llançar mai oficialment a Europa, per tant venia d'importació, i el recordo d'una revista i estava enamoradíssim. I quan en una reunió me'l vaig poder comprar... Genial. Després he tingut el model superior i l'últim, que és una mica el sang real de tots els fans de l'MSX, que és el Turbo R, però haig de dir que el meu, el que a mi més em té el cor robat, per sobretot per l'estètica genial, és aquell 70FD.
I que se li podien incorporar teclats MIDI, te'n recordes?
Sí.
Era una passada. Vull dir, per la gent que començava a fer música, començava a fer pinitos, així era una...
Yamaha.
I fixeu-vos-hi que estem parlant dels anys 80, perquè en el moment que s'utilitza la paraula turbo, estem en els anys 80. S'aplica una cosa que es va muntar en un cotxe de la Saab i a partir d'aquí es va utilitzar la paraula turbo i es va posar la paraula turbo a tot.
El 90 Super Street Fighter 2, turbo.
Turbo, Super Street Fighter
2. Això ja és dels 90,
No, molt,
i que ara ja, no, es parla de sobrealimentació, es parla d'overclocking, però ja no, el turbo ja no queda bé.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Tanquem aquesta primera part de conversa amb en Francesc, però no marxa perquè després a la tertúlia s'afegirà a nosaltres i parlarem, com us ha comentat abans, del Saló del Còmic i d'altres temes. És el moment de fer una pausa musical, tornarem amb el sorteig i després continuarem amb la tertúlia.
És una estranya situació. M'he acostumat a la teva olor. No marxis ara, no veus que hem trobat la forma de parlar i no fer-nos mal. Les apostes van si a un en contra de que continuarem junts. Enviem-los a la merda que sabran. Envejosos tots ells, què diran? I si és veritat que no tenim futur, per aprofitar que estem junts. És una estranya situació. Ara he entès que ets únic al món. Si després del meu gran descobriment encara em preguntes com i per què, m'exposo cada matí al teu davant.
Donar al guanyador de la genial funda impermeable per iPhone més suport a bicicleta, més suport adhesiu, més corda i moscató.
I cap a dalt a sol.
Ho porto perquè és un megapack. Cedit pel nostre patrocinador Alerta Phone. I atenció perquè el guanyador ha estat... Iron Ferrus, a Twitter. Enhorabona, Iron Ferrus, no té un nom, o sigui, no he vist el seu nom. Enhorabona al guanyador, gràcies a la resta per participar, i ara us deixem...
Perdó. Un moment, abans de que deixar-vos, donar les gràcies a l'autor del Redoble, en DJ Joan, per aquestes setmanes ha estat assessorant per temes d'àudio i fins i tot en la seva emissora va aplicar un filtre en el programa de la setmana passada que no va sonar
tot bé. Que ens el va corregir i tot.
Gràcies, Joan, sí. I a veure si aquest programa sona millor, ja veurem.
Doncs com us deia, ara us deixem amb una entrevista amb Alejandro Castellano, que és el responsable de l'empresa Hola Labs. Quan tornem, alerta, no marxeu, perquè anunciarem un nou sorteig que, si ets empresa, associació, realment no et pots perdre, perquè et farà estalviar molta, molta pasta.
O persona.
O persona, també, podria ser així.
En companyia d'Alejandro Castellano, director general de Hola Labs. Alejandro, benvingut a Mossega la Poma. Gràcies per deixar-te entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Què és Hola Labs?
A veure, Hola Labs és un creador d'apps per a empreses. Hola Labs permet que les empreses puguin crear-se i gestionar-se la seva pròpia aplicació per a smartphones. Actualment la plataforma genera una aplicació nativa per Android i una aplicació nativa per iPhone. L'usuari accedeix a la nostra web, fa tot el procés de creació i publica, i automàticament apareix l'aplicació a l'Apple Store i a Google Play.
Com sorgeix la idea?
Moltes empreses volien tenir la seva pròpia aplicació, però el pressupost de fer un desenvolupament a mida doncs era molt elevat. Sobretot petites i mitjanes empreses, doncs és un pressupost que no disposen.
Explica'm com funciona.
Sí, l'usuari accedeix a la nostra web, es dona d'alta gratuïtament, sense pagar res, i bueno, els primers passos, doncs, els bàsics, no? Ha de posar el nom que vol que tingui la seva aplicació, l'idioma en el que vol que estigui, suportem tant català, castellà com anglès, i ha d'escollir, el primer pas, un pas important, és escollir quina plantilla, en quin negoci està aquesta empresa. Doncs escull el seu sector, imagina't que tu ets un hotel, doncs esculls la plantilla per hotels i automàticament Hola Labs et demana les dades i el contingut que fan falta per aquell tipus d'aplicació en concret. Si seguim amb l'exemple de l'hotel, doncs pujar les fotos de les habitacions, indicar quins tipus d'habitacions tens, on estàs físicament, si tens més d'un hotel, posar tots els hotels i amb les seves direccions, si estàs present a les xarxes socials també, posar quin... els teus usuaris de les xarxes socials, si vols posar promocions també et permet fer l'enviament de notificacions push perquè puguis contactar amb els clients, i un cop finalitzes tota aquesta configuració, que és tota aquesta pujada de continguts i d'informació, doncs hi ha un botonet que és publicar l'aplicació i bueno, genera el nostre sistema, genera l'arxiu, l'executable, genera l'aplicació que nosaltres ens encarreguem de publicar a l'Apple Store i a Google Play. Es paga per aplicació i és un pagament per ús, és a dir, l'usuari per cadascuna de les aplicacions que genera, i entenem aplicacions, en realitat dos apps, la versió per iPhone i per Android és una. Paga 89 euros al mes des del moment que li ha donat el botonet de pública, comença a pagar 89 euros al mes i els va pagant sempre i quan vulgui tenir l'aplicació activa.
Esteu a Catalunya, no? A l'empresa?
Sí.
Exactament on esteu?
Nosaltres estem al Parc Tecnològic de Barcelona Nord, que pertany a Barcelona Activa.
Cap a on us orienteu? Quins són els propers objectius de Hola Labs?
Bueno, un que tenim fixat a curt plaç és treure la versió per tablets i després, bueno, anar millorant i ampliant els mòduls i les plantilles disponibles. També tenim una opció bueno, molt interessant, que és, bueno, hem vist que moltes empreses directament no són elles les que estan darrere del seu canal o darrere del seu màrqueting, sinó que tenen agències o tenen empreses de disseny o fins i tot desenvolupadors que els hi fan la web. I en aquestes empreses els oferim un programa de resellers que els hi permet revendre les nostres aplicacions amb marca blanca.
Ah, molt bé. Doncs escolta, molt interessant, i animo a tothom que miri Hola Labs, la pàgina web, holalabs.com, i a partir d'aquí que investigui.
Perfecte.
Alejandro, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Tomàs.
Gran setmana, molt gran, perquè a part de donar un guanyador, el que hem donat abans, tenim un nou sorteig Mossegui, i en aquest cas és un sorteig que és gràcies precisament a l'entrevistat Alejandro Castellano, que ens ha cedit una llicència gratuïta i sense límit de temps perquè una empresa, persona, organització o negoci pugui crear la seva app per iOS i Android fent servir la seva plataforma. Animeu-vos a participar, com sempre, per mitjà de Twitter, seguint a Mossega la Poma i a Hola Labs. I, important, fer una piulada amb l'etiqueta Sorteig Mossegui. Teniu temps fins dimarts 23 d'abril a les 12 i en el transcurs del proper programa, que no conduiré jo.
Em tocarà a mi.
Et tocarà a tu.
I recordeu que quan el gat marxa, les rates ballen.
Donarem el guanyador.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bé, entrem en tertúlia. La primera, una notícia que acaba d'arribar ara, calenta, senyor Raül Arribas.
Sí, jo com a mínim l'he vist per primer cop fa una estona aquest matí.
Comenta'ns, és sobre Google Glass, no?
Google ha publicat part de les especificacions de Google Glass. No ha posat el preu, no ha donat totes les especificacions, però sí que ha confirmat que estaran disponibles a finals d'aquest any, que la pantalla serà de 640x360 de resolució, que diuen que és l'equivalent a veure una pantalla de 25 polzades a 2,5 metres, per la distància a la que està de l'ull.
Perdona, fem una reflexió. Una pantalla de 25 polzades a 2,5 metres...
És una tele de menjador a una distància normal del sofà que no sigui gaire gran, però déu-n'hi-do.
Acostumat als megatrastos que tenim als menjadors de casa, 25 polzades no és res.
És la tele que teníem fa 7 o 8 anys.
Jo tinc una de 32, gràcies.
No, jo també, però...
Ah, dic, a veure, tenia de 60.
L'altre dia vaig entrar a casa amb un germà i dic, ostres, i dic, què et passa? Que t'has espantat el gos? Diu, no, la tele, perquè és que era una tele d'aquelles que dius, hòstia...
I si posa una pel·lícula de gore... Sí. Tu, Francesc, creus que faràs col·lecció de Google Glasses o no?
No. A mi, jo, tecnològicament, tot el que estigui ja més enllà de l'any 95 ja no m'interessa massa.
És que hi ha una teoria que diu que fins als 35 anys totes les coses noves que surten et semblen fantàstiques i excitants, i a partir d'aquí ja, mica en mica, anem sent més conservadors i creiem més que s'obre del dimoni.
Doncs no, alguna cosa d'aquestes sí que en deu haver-hi de cert, perquè és veritat que totes les persones arriben un moment en què arriben al seu límit tecnològic i després d'allà els hi costa evolucionar, els hi costa adaptar. Som gent de costums i un cop ja estem una miqueta adaptats a la nostra tecnologia vital habitual, això ens costa. No sé fins a quin punt les Google Glasses les adoptarem bé. Tot i això, haig de reconèixer que a mi el concepte
lliga tant amb
això, amb la realitat virtual, no? Que la vam viure com una cosa que no es va arribar mai a complir.
I no ens enganyem, perquè ens recorda molt la Bola de Drac.
Exacte, sí. supergarrers, no?
Exacte.
I això, jo crec que això ens farà tirar. Jo
crec que aquí hi ha uns quants problemes. El primer és les Google Glasses aquests porten una càmera integrada que està sempre connectada.
Acabem les especificacions.
Té una càmera 700p.
Havien dit de la pantalla, té una càmera de 5 megapíxels que podrà gravar en HD, no Full HD, però bueno, déu-n'hi-do. Porta memòria interna 16 GB, les quals 12 seran útils per poder posar música o vídeos.
El sistema només n'ocuparà 4.
Sí. La bateria, sempre el paliagut moment de la bateria. Ells diuen que té 24 hores si el fa servir normal. I si fas un intensiu de hangouts i de vídeos, que diuen que és les dues coses que més li consumiran, 12 hores les aguanta sobrats. Això és el que diuen.
Sí, és veritat. N'ha d'haver-hi prou, però el problema és si tu vas pel món tot amb les ulleres posades, per exemple, els que portem ulleres aquí en Francesc, jo portem ulleres, l'Albert també i la Sílvia també, no te les treus, les ulleres. Jo què sé, te'n vas al gimnàs, al vestuari, vas amb les ulleres posades. Què passa?
Quan ho carregues?
Quan començaran a haver-hi llocs on diran no pots entrar amb les Google Glass posades?
Sí, ho vàrem comentar dels bars, aquells que havien començat a dir que no deixarien entrar.
I després hi ha el tema del que dèiem del Neil Stephenson, que en la novel·la Snow Crash de l'any 91 ja apareixen uns personatges que són els recol·lectors dades que van tot el dia amb sensors connectats en el metavers, que és la realitat virtual, i en el món normal, i estan capturant informació tot el dia, i els hi diu gàrgoles.
Però això ja es fa, si passeges per Londres, no hi ha cantonada, no hi hagi tres càmeres.
Sí, però això, persones...
Aquí ens sobta més, però, no, però a països anglosaxons hi ha càmeres als lavabos.
Però el Neil Stephenson fa la referència a persones, això és que són absolutament socialment inadaptades, com autistes que van pel món, recopilant quantitat d'informació que estan mirant ben bé a saber què.
Més recentment tenim tots l'exemple de l'any passat, de Black Mirror, que va sortir a la televisió. Exacte. Que precisament un dels episodis de la primera temporada era aquest on una persona podia, les persones amb gràcies a un xip podien emmagatzemar tot el que veien i reproduir-ho després com un vídeo i formava ja part integrada de la seva vida, ja no creure's els que ells veien, sinó confiar només en tot el que gravaven.
I això el dia que es trenca, adéu a la persona.
Bueno, adéu a la persona, però llavors en l'episodi aquest el que passa és que la persona es dedica a revisar tot, a analitzar tots els gestos, totes les coses, bàsicament obsessionant-se per tot.
Sí que és veritat que jo penso que quan més tecnologia s'integra tant amb la nostra forma de viure, ja no com a un aparell que tu fas servir en un moment determinat, com pot ser un electrodomèstic, una tele, un ordinador, qualsevol cosa, sinó una cosa d'aquestes que ja està per fer un complement teu o una extensió teva. Ens estem fent una miqueta cíborgs. Ens millorarem nosaltres gràcies, encara que siguem unes ulleres, a un complement cibernètic. El que vull dir és que crec que quan aquesta tecnologia ens falli, una de dos, el drama serà més gran i les possibilitats de dependre molt i psicològicament veure'ns molt afectats per la dependència d'aquesta tecnologia seran molt més grans.
Els que tenim una edat, recordem quan el mòbil no era una cosa que tenies a la mà. No existia, tu no tenies un telèfon a la mà.
Sí, però jo crec que és diferent. Això va amb el que havia comentat abans, que aquesta tecnologia que comentava el Francesc és de les que quan s'espatlla, adéu persona, perquè ja no és una cosa que fas servir, sinó que és part de tu. És com si et falta un tros important de tu.
Ell té raó, vull dir, els telèfons cada cop més hi ha persones que en depenen.
I que es comptabilitzava els fora del temps que dorms, quantes estones no tens el telèfon al teu costat, i era un temps reduïdíssim, era sorprenent. Jo estic d'acord en que si Google, perquè penseu que Google des del buscador no ha fet una gran, o sigui, és una gran empresa, fa moltes coses, té bons serveis, però no ha donat el pelotazo com va donar Apple amb l'iPhone. Si Google ho peta amb el Google Glass i tothom comencem a tenir Google Glass o Pitch Glass, és a dir, tindrem ulleres...
Jo crec que Google sí que ho ha petat, perquè Google ja no és una empresa de buscador, Google és una empresa de publicitat. I fa un munt de serveis per fotre la màquina de fer dòlars en publicitat. I tot el que fa va orientat només a seguir oferint serveis i tenir clients.
D'acord, Raül, però no ha tret... Jo no dic que no li vagi bé a Google, li va molt bé.
Però no té
un producte mediàtic com va fer Apple amb l'iPhone fora del buscador.
Aquí potser podem veure una mena de petita trampa de Google. T'ho imagina't el que podien ser aquestes ulleres, les Google Glass. El model de negoci de Google, que com tu bé has dit, és recopilar informació teva. Ho veiem tots quan obrim el nostre correu personal i de cop i volta ens surt. Perdona, aquesta publicitat...
L'encerta sempre, eh?
Això vol dir que algú ha filtrat, no? algun bot ha filtrat el nostre missatge. Barreja-ho amb el que era Minority Report. Us recordeu de la pel·lícula Minority Report? Tu aniràs caminant, veuràs coses, i a la que et fixis en un cotxe, aquí baix sota, a la dreta de l'ull, et sortirà la finestreta de publicitat at Google's, no? D'aquell model de cotxe.
De fet, una de les coses que ha dit Google del Glass, ho ha dit, després ja veurem amb el pas dels anys, és que no hi haurà publicitat. No ni posaran ells ni deixarà que ningú faci una app on hi hagi publicitat. I entenc que és brutal.
Home, és que si no es pot graduar,
part de la funcionalitat
aquí hi ha uns quants que objectem.
Una app que de moment serà per Android 4.0.3 o superior, que es connectarà per Bluetooth a les ulleres.
Però si estàs al cine, mirant una pel·li, què vols? Que et vagi saltant Google Now dient...
No te la deixaran posar.
Li faria també la funcionament de GPS.
Exacte.
Bé, escolta'm, portem molta estona parlant de Google Glass i no volia... Hem de donar uns minuts per parlar del Saló del Còmic. Un Saló del Còmic que algú de vosaltres heu visitat i que hi havia molta teca aquest any. Jo, tothom que ha anat, amb la gent que ha anat moltes edicions, li ha agradat...
No, ja sí que ho penso, però, perquè estem a un punt i el mercat
d'intel·ligència no canvia gaire
l'estructura. Tenen una ja molt ben muntada, fins i tot les localitzacions són fixes cada any i molt bé.
Què destacaríeu del Saló del Còmic d'enguany?
Jo, doncs, mira, jo destaco una mica des d'allà fa uns quants anys, i alguns diuen que és cosa de la crisi o no, però jo ho trobo un gran avantatge, sobretot pel col·leccionista i l'aficionat del còmic, és que cada cop hi ha més estants de fons antic. Hi ha llibreries que porten fons, cosa que dels 90 a principis del 2000 és una cosa que s'havia perdut i gairebé no ho veies, i per anar a veure moltes vegades botigues i novetats editorials dius... Home, entens que hi ha gent que ve de fora i no té una botiga especialitzada al seu poble, però per la gent que érem d'aquí dius, mira, la setmana que ve me'n vaig a Norma i ho compro allà, saps? No pago per venir a una superbotiga de còmics.
Sí, l'altre component que també destaca sempre del Saló del Còmic és la vinguda dels autors, que es puguis conèixer en persona. Cada cop més es fan tallers, es fan... Això també ha funcionat enguany.
Sí, de fet és com cada any l'Escola Fosso, per exemple, sempre fa classes magistrals, prenen també activitats, es munta al Saló, activitats per nens, aquest any que era el Doraemon...
Sí, hi ha l'estand del Doraemon, que aquest sí, sempre hi surten. I com a autors, la veritat és que han vingut grans noms. Per exemple, ha vingut Adam Hughes, que és un dels més grans portadistes, sobretot per de DC.
És molt gran,
l'home és gran en tots els sentits. Sí que
és un home voluminós.
Sí, gran. Vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell i, a més, és un gran, gran aficionat als videojocs.
També.
I parlant de videojocs, també al Saló sempre hi ha una secció que totes les grans companyies porten allà. Allà hi havia una artista d'Xbox 360, com si hi havia 15 o 20 seguides.
Sí, Nintendo sempre posa el Saló del Manga, el Saló del Còmic, la Game Lab. De fet, em sembla que té el mateix decorat i el posa sempre igual. Ja estic una mica cansat de veure aquelles columnes del Kirikarus 3D. Un altre cop, per favor. Però mira, una cosa que va ser molt curiosa va ser provar en primera persona el Wii Street View, que és aquesta aplicació del Google Street View feta per funcionar amb el sistema de la Wii U, que és aquesta tauleta que tens a les mans. Va ser molt curiós, mentre tu podies veure l'Street View a la tauleta i el mapa a la pantalla o viceversa, moure's pel carrer en format Street View ho podies fer girant tu amb la tauleta, mirant amunt i avall amb la tauleta.
Ah, curiós,
i amb els botons et podies caminar. I va ser molt curiós, sobretot perquè estava posat al mapa del Japó, que està molt cobert i està cobert a peu també. I podies entrar a bars, podies entrar a botigues...
Això sí que té que ser.
Això és realitat virtual real.
Això sí, eh?
I presentacions, perquè hi ha alguns autors o algunes empreses que aprofiten el Saló del Còmic per fer presentacions de novetats, i aquest any déu-n'hi-do també, no?
Sí, bueno, no sé
la llibre. Ara és Saló i han fet el nou...
Hem tingut les impressores 3D.
Famós, això també.
Van venir a fer una presentació d'impressores 3D enfocades al mercat domèstic. Tenien presentació el primer dia i després tenien estant on veies la impressora funcionant, que és un kit que tu ja tens cap a casa, i hi havia algun dels objectes que havien fet. I la veritat és que donaven una sensació molt gran, eh? La veritat és que és molt interessant.
Com ho veus? Ho veus ja prou madur o li falta un bull?
No. Jo crec molt madur. De fet, ja hi ha kits de muntatge que es venien a Estats Units perquè tu tinguessis impressores 3D a casa, que s'han fet, i la veritat que una empresa ho comenci a fer aquí encara del públic domèstic donarà molta sortida a la gent que és creativa, a la gent que li agraden els hobbies, a la gent que li agrada poder fer peces petites ella mateixa pels seus propis projectes. No serà mai una cosa massiva, segurament, però pels aficionats...
Hi ha un projecte xulo d'impressora 3D que és un projecte de peces open source per connectar Lego amb Tente i amb altres joguines d'aquestes de blocs per poder-les combinar, perquè sempre tens dos joguines d'aquestes de totxos de plàstic que no pots juntar les peces.
O et podies crear el teu propi mecanisme i sistema de totxo de plàstic.
Per no desviar-nos molt del tema del Saló, t'ho pregunto per si tu saps, no has notat que Panini al Saló del Còmic o ve com molt forçat, i això que té els drets de Marvel a Espanya és sorprenent, o sigui, té els drets de Marvel i...
Sí, per mi el que passa que ha tingut certa reticència a venir al Saló del Còmic. És veritat, de la gent s'ho preguntava des de que li va agafar a Planeta els drets de publicar Marvel. Sembla que són dos o tres salons que no ha tingut presència. Aquest cop era el primer any que venia. El que passa que jo també ho trobo encertat, no ha vingut com altres editorials que venen en botiga.
Era només una barra on que els autors signessin. No sé, jo vaig veure una mica trist.
Bueno, hi havia les presentacions de les seves novetats que fan a l'auditori, i després, és veritat, hi havia només com la taula de representació, i no hi havia botiga. Clar, no sí, ve botiga, et dona la sensació de que dius, què és això? No? Veus quatre pòsters, veus gent a dintre, però a tu com a visitant no, clar, no interacciona. Pòsters, no.
Fins i tot dintre de Panini, la presència que donaven a Marvel, em va semblar molt, no sé, és una cosa que sobta.
I és estrany perquè han tret moltes coses interessants. Marvel s'està posant molt amb el tema còmic digital als Estats Units i això fa que Panini ja hagi començat a portar alguns còmics amb el sistema Marvel AR, que vol dir Marvel en realitat augmentada. No en tenien cap allà per provar, per exemple, i és curiós.
I la revifada que estan fent ara Marvel, tot després de l'Avengers vs. X-Men amb el Marvel Now, que li estan superbé de venta, no sé, jo vaig trobar a faltar això, una mica de encara que no venguessin, però com a exposar una mica més el teu material.
Després tenies, per exemple, ECC, que és la que portava Adam Hughes, i és el que porta una mica tot el tema, aquest any ha sigut la novetat a Espanya de Before Watchmen,
I porta
DC i el New 52 i tot això ja des de l'any passat, i clar, és un stand que és bastant més atractiu perquè clar, té molta més botiga, té molt més material i a com a visitant és més atractiu.
Aquí pregunta, aquests, jo això t'ho li he portat, els Before Watchmen, aquest val la pena? O...
En el centre foc segurament sí. No sé. Que no vull ni parlar.
A veure, jo crec que estan bé, si t'ha agradat l'univers Watchmen, són interessants perquè cobreixen
no
coses
dit
que estan
són.
Fora
no
a veure, Watchmen és el còmic mític que fins i tot se'n va fer la pel·lícula que amb bastant reixida la pel·lícula
sí,
Déu-n'hi-do no? Però...
que és el còmic, la pel·lícula era jo crec que és la millor pel·lícula que es podia fer adaptant aquest còmic
tot i això a l'Alan Moore no li va agradar perquè a ell no li agrada cap de les adaptacions de les seves pel·lícules, no hi vol posar el seu nom a cap i tot i que ve de Vendetta doncs tampoc no estava malament del tot. Però bé, diguem-ne que Watchmen és aquesta història crepuscular sobre els superherois i com s'interaccionen amb la societat normal que els acull, i és una història una mica crepuscular. Before Watchmen parla de l'edat durada dels superherois dels anys 30-40 i com aquests són els que donen pas a el que veiem a Watchmen.
De còmics parlaríem tot un programa sencer, però hem d'anar corrents, perquè fem tard a la secció de Va de Jocs del Diari.
Arriba del Diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara, Va de Jocs.
Bé, el darrer mes començaré per terminals mòbils, que sé que és un tema que interessa una mica als nostres oients.
Correcte.
Hem analitzat el Nokia Lumia 820. És, diguem, el segon Lumia més potent, els terminals de Nokia amb Windows Phone. No és el 920, que és el de dalt de tota la gamma, aquest era el següent. Li hem posat un 8,5 i hem destacat com a coses positives doncs que permet ampliar memòria mitjançant una microSD, que darrerament cada cop més telèfons de gamma alta ho permeten.
Mm-hmm.
Que té les aplicacions pròpies de Nokia, els serveis de Nokia estan molt, molt bé, a part de ser...
Els mapes estan molt bé, diuen.
El servei de mapping, sí.
El servei de llibres. El servei de Nokia en general estan molt, molt bé. A més, acaben d'anunciar que estaran disponibles per tots els Windows Phone. No?
I la càmera?
Aquest no és el de la càmera aquella del vídeo que vam
No.
La càmera és bona, no és tan bona com l'altra, però està bé.
Comparada amb la d'un iPhone, per exemple?
Segurament pel tipus de gamma, que aquesta comparació en concret no
va,
és... És un pèl pitjor, però avui en dia tots els smartphones de gamma mitjana alta, la càmera és prou bona. No sé que vulguis fer unes fotos molt, molt delicades. La versió qualitat-preu està molt bé. Aquest no és el flagship, es pot permetre tenir una gamma de preus una mica més assequible. I la durada de la bateria dura bastant més que en un flagship normal. Coses que ens han agradat. La pantalla és de 4,3 polzades a 800x480. Això fa una resolució de 217 que comparat amb tots els mòbils que hi ha darrerament creiem que s'ha quedat una mica enrere. No porta ràdio FM fins de juny del 2013, que aquesta és una característica dels Lumia i dels Nokia, que en els últims l'estan perdent. Hi ha bastanta queixa dels
usuaris.
Dels
no?
usuaris.
Mm.
El problema amb la ràdio FM dels telèfons també depèn dels auriculars que portis. Per si tu és un auriculars amb un cable apantallat i ja no funciona la ràdio, perquè el cable és
l'antena.
El cable és l'antena.
Però com a mínim que la posin.
Sí. Bueno, sí, però depèn molt d'això, del complement. A la que vols fer servir uns auriculars una mica bons, ja no funcionen.
I després la càmera frontal sí que es nota, que és un dels llocs on han baixat el cost de l'aparell per poder-lo fer més barat, la frontal per fer videoconferències. Qui la faci servir, perquè no en conec gaire gent, la veritat, és bastant durant tota. I el problema endèmic de Windows Phone, que ara ja hi ha aplicacions per fer de tot, però no hi ha varietat, no hi ha profunditat d'armari. no és com a Android o com a iOS, que tu vas fer una cosa i tens 5 opcions gratis, 5 opcions de pagament, sempre t'ho trobes.
Trobes aquella que s'adapta més al que vols.
A Windows això no passa. Sí que ja tens una mica coberta les necessitats, però no tens varietat.
Microsoft continua amb aquesta política de pagar els desenvolupadors i ara està posant molta pasta damunt de la taula.
Però diran el que vulguin. Ahir vaig sentir una estadística que diu sobre navegació des de mòbils. I encara Safari té el 61% de les pàgines vistes. És a dir, de tots els mòbils que corren, dels que naveguen amb el navegador, Safari té el 61%, és increïble. És com si els que tenen Android i Windows, Phone i BlackBerry, no naveguessin per la web.
En Android el que deu passar també, jo no he vist l'estudi, però és que hi ha dos navegadors. Un és el navegador d'Android, que no fa gaire que venia a tots, i ara comença a estar el Chrome a tots. Llavors segurament les dades de navegació d'Android estan dividides en dos.
Estan dividides en dos, però és que Safari té el 61%. I també hi ha Chrome per iOS.
Jo la majoria de navegació la faig per Chrome en iOS.
En iOS, però Safari té el 61%, és una bestialitat.
Anem a avançar de model. Anem cap al Sony Xperia Z.
Sí, també l'hem analitzat. És un dels que el va presentar...
Mira com vola drac.
Sí, una mica sí.
És el nou telèfon estrella Sony, 5 polzades, li hem posat un 8,9, està molt bé. És aquell telèfon que estan anunciant ara per la tele... que li tiren, està en una festa, no sé si és a la Índia, que hi ha com molts polvos de colors i llavors després el netegen el mòbil sota la xeta.
Està bé, és el que necessitem, poder anar amb el mòbil a la banyera.
Home, jo no, però qui fa barranquisme li deu venir un minut.
I no li caldrien les fundes que anem sortejant a mossegar la poma.
Molt bé. Jo us ho dic, jo vaig fer apnea amb l'iPhone.
Aquest porta Android, pel que veig, no?
Sí, aquest és d'Android, com els Xperia Sony. La pantalla de 5 pulsades és Full HD, la pantalla és espectacular.
Però és un Android, diguéssim, Android o és un Android amb porqueries per sobre? Tipus
tot
Samsung...
Són Android amb porqueries per sobre. En aquest cas, la porqueria de sobre.
En el cas dels Galaxy, porten unes aplicacions infectes a Samsung que no hi ha manera de treure-ho. I ara et va dir, te les he actualitzat. Diu, vale, gràcies, m'estàs consumint en pla de banda per una merda d'aplicació que no vull. I la tens allà.
Això va dir, treus actualitzacions automàtiques i ja està.
Bueno, però les altres... Hi ha aplicacions que sí que vull actualitzar.
La teva relació amb el Note, amb un esperit de troll, que no entenen les coses.
Però vaig amb el Note pel món.
Tenim una relació d'amor-odi molt rara, no acabo d'entendre.
Sí. I la càmera no m'acaba d'agradar, tampoc.
D'aquí del Note?
Del Note, no m'agrada la càmera.
Seguint amb l'Xperia Z. A sobre el rendiment és molt bo, va tot molt ràpid, és un 4 nuclis i funciona molt bé. El disseny... Parlar de disseny de mòbils avui en dia també tots són pastilles al final, però és d'aquests que entra bé per la vista. No sé, pels colors o és bastant fi, és xulo. És molt resistent, tant a l'aigua com a pols i a cops. Ha fet un terminal que no és com aquest Nokia d'abans que podies tirar contra la paret i no passava res, però que és molt resistent per ser un smartphone. I com en tots els que passa darrerament de Sony, la qualitat de so és molt bona, tant per auricular com per altaveu. Coses que no ens han agradat, la pantalla, que és molt bona, té una angle de visió que no és tan ample com en la majoria de mòbils actualment. No em pregunto per què.
Ja,
si
la
mira
curiós.
Una mica des de cantó, no es veu tan bé.
Però si al final... Al final és... El mòbil l'has de mirar només tu. No? És una cosa personal. Estava explicant, per exemple, que hi ha una colla d'enginyers en el campus d'Apple.
Jo crec que un munt de gent deu mirar així de cantó el mòbil de l'altre.
Exacte, i precisament això em molesta. Escolta, no em miris aquí el meu mail.
Tens un minut, Raül, sí. I m'agradaria que llegissis...
Una de les coses que no ens havien agradat és que els altaveus estan col·locats de forma que si l'agafes normal amb la mà
els tapes... El tapes.
Sí. Això també passa amb l'iPhone 5. De tant,
sí, és la personalització precisament aquesta d'Android, que no porta Android pur, i ja sabem que no ho porten, però ens agrada destacar que no el porten.
30 segons, sí. Perquè en titulars diguis la resta de coses que...
És una aventura gràfica que és de Pendulo Studio, l'estudi aquest madrileny. És un videojoc de PC i l'estudi aquest ja té molta experiència en aventures gràfiques. N'han passat algunes a iPhone i a iPad. Aquesta l'hem jugat a iPad i està molt bé. Mm. Hem posat un 8 perquè és curteta, però el joc a nivell gràfic i la història que explica i tot és molt xulo, us el recomano. I res, no és com per destacar que Disney ja ha tancat LucasArts i...
Em vam parlar la setmana passada de LucasArts.
Déu-n'hi-do.
Atrapada
Molt bé, temps de propostes mosseguis. I l'altre dia parlava de Sci-Fry, Science Friday, us en recordeu, amb el Luis Quevedo, que per cert ens ha confirmat que el tindrem... Com que no tenim pressa? Tenim moltíssima pressa.
Tenim pressa perquè la teva secció.
Ja,
durarà massa.
Doncs que el tindrem a mossegar la poma, ens ho ha confirmat. Bé, el que us volia dir és que la conducció... Sí, l'altre ja parlava de la conducció en espanyol, però que el Science Friday també està en anglès i està molt ben portat. I és una eina molt bona i us recomano que... Està més encapsulat, som molt més petit, i us recomano molt com a material educatiu.
El Marc Gibert, via la comunitat de Google Plus, ens ha comentat una interessant forma d'aconseguir l'app per Mac OS X Screen Capture, que és mitjançant un tuit o un post a Facebook. Us deixarem el link on estic.
Això és el que no entenc, però fas allò de Command Shift 4, ja ho fas això. Cal un app per això, però bueno.
L'amic Rafael Jesús de Balaguer ens recomana API Geek Tech News. És una aplicació per estar al dia de les novetats en el món de la tecnologia.
La Sílvia, que com que no li hem deixat micro, no pot
dir-ho,
ens recomana el darrer disc del petit de Caleril, que es diu La figura del buit.
Que ja porta un temps funcionant, però que és una molt bona recomanació. En Campa, en Diego Campanario, a Twitter, ens recomana OwnCloud, un servei web que permet accedir als nostres arxius via web d'app. Està una mica pensat per developers, però bueno, de fet el pot fer servir qualsevol. I també, ara sí, per developers, un editor especialment pensat per treballar molt ràpid en programació. Es diu Sublime Text 2.
I va, Sublime.
Sublime. I va bastant bé. L'he estat mirant i és espectacular.
Albert diu que sí, molt sí, bé. Sí.
I per acabar, en Xavi Álvarez, via la comunitat Mossegui de Google Plus, ens fa una proposta de literatura. És la novel·la El nom del vent. Ens ha portat el nom en anglès, que és The Name of the Wind, The King Killer Chronicle, Day One, d'en Patrick Rothfuss. Diu que és fantasia èpica i que està molt bé. Crec que és una trilogia, han sortit ja dos dels tres.
Sí, la tercera ja té nom, però encara no ha sortit. Sinó, doncs tothom en parla molt bé. Nois, marxem. La propera setmana a Mossega la Poma ens visitaran Fernando Cucchietti, no sé com es pronuncia,
Cucchetti,
que serà entrevistat per la companya, la Sílvia Bonàs, parlant de la importància de les simulacions a la ciència.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent amb el Marc al comandament de la nau.
Quina por.
Que ens agafin confessats. Ja sabeu que us podeu enviar propostes, comentaris, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat i que ens teniu a Twitter @mossegalapoma.
I no oblideu que no per molt matinar jugareu millor a tennis.
Fins la setmana vinent. Bona setmana.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.